más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts. On porteu a reparar el vostre cotxe? Quan s'espatlla, on el porteu? Clar, en principi, comencem a tremolar per la factura que pot significar una determinada reparació. Per això, hi ha persones que opten per tallers... il·legals. Sí, aquesta seria la paraula idònia, no? De fet, estan proliferant com a bolets i no és que sigui a Girona, però el focus s'ha posat a Girona. També s'han descobert un parell, dos denunciats, parlo de denunciats, talles denunciats, a comarques de Tarragona, però a Girona hi va haver com a 10 denúncies o una cosa així. Sí, 10 denúncies. Clar, preguntes al sector i dius, què passa? Doncs, escolta'm, és que sí, són 10 denúncies, però és que hi ha molts més. Hi ha molts més. Clar, el problema va més enllà de tot això, que hi ha, Tota professió té un intrusisme. Tota professió hi ha persones que es dediquen d'aquella manera, no? Hi ha intrusismes més perillosos que d'altres. Per exemple, quan parlem d'estètica, allò del botox, allò de dentistes... Ojo, aquí estem parlant de que ens l'estem jugant. És una acció directa de l'intrusisme davant la nostra salut. En aquest cas, poso la salut per davant, no? Amb el cotxe passa el mateix. Clar, la incidència no és directa a la nostra salut, però una reparació mal feta, una reparació per una persona que no et dona garanties, per un taller que no et dona aquestes garanties de la reparació, que no hi ha professionals que no són les peces adequades, això pot significar tenir un accident greu. Això pot repercutir. En parlarem d'això. I el problema, i us dono la dada... és que el sector diu que aquests negocis doncs s'han tornat itinerants. Clar, la pregunta que et fas és, i per què no els tanquen? No deu ser gaire difícil localitzar, no? Doncs s'han tornat itinerants. Clar, això ho fa molt més complicat que els enxampins. Quan dic que s'han tornat itinerants és que no tenen un lloc fixe, que t'ho van reparant. Allò que me'n vaig avui a una població, demà estic a Salt, demà passat estic a Girona, d'altre estic a Figueres... Itinerants, en aquest cas. Avui en parlarem d'això i del perill que pot comportar el fet d'aquestes... Recordeu aquella frase que hi ha dit a la famosa castellana que diu «Lo barato sale caro»? Doncs en aquestes qüestions, més que mai, Què tal? Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico el temps. Atenció, perquè avui tenim un dimecres molt passat per aigua, molt passat per aigua a tot el territori. Bàsicament, l'únic punt que es pot salvar és la Vall d'Aran, però estarà molt obrat. Com dic salvar, parlo que igual cau algun plugim, però a tot el territori pot caure pluja o neu. O neu, parlo d'aquesta tarda, Sobretot hi ha una alerta activada per intensitat de neu als Pallars i a l'Alt Urgell. Aquestes tres comarques tenen una alerta activada. Això no vol dir que altres indrets no nevi, però aquestes tres comarques, en concret, el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, doncs, alertat, ha posat en marxa una alerta per aquesta intensitat de neu, així que molta prudència. Molta prudència a qualsevol lloc, perquè plourà a qualsevol punt de Catalunya. Demà, dijous, aquesta tarda passarà, aquesta matinada passarà tot aquest front. Demà, dijous, es reactivarà pel matí, però molt concentrat en comarques de Girona. Hi ha una alerta activada fins i tot, per intensitat de neu important a l'Alt Empordà. Parlem de l'Alt Empordà, parlem del Ripollès, la Garrotxa, Osona, la Selva... Tota aquesta zona hi ha una alerta activada per intensitat de neu per demà dijous pel matí. Ja dic que tota aquesta precipitació de cara demà dijous es veurà restringida cap a aquesta zona, al nord-est de Catalunya, cap a comarques de Girona. I això passarà 3:15 del mateix per la tarda. Ja a partir de divendres la cosa queda molt més escampada i les temperatures estaran a l'alça. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, vaja, de moment pel que fa al volum de trànsit, únicament destacarem un punt, el principal ara mateix de la xarxa viària, que és a l'autopista AP7. El motiu ha estat, és, vaja, un accident que hi ha hagut a l'altura de Gelida, un pèl més enllà de Gelida, en sentit Tarragona. Ha estat una topada en diversos vehicles implicats i ara en aquests moments queda un sol carril obert. Això, per tant, va generant cada cop més cues. Ara estaríem en uns 6-7 quilòmetres ja des de Martorell fins a aquest punt de Gelida, com dèiem, en sentit de sud. És la principal, pràcticament l'única incidència, si més no remarcable, important pel que fa a la mobilitat a la xarxa viària en una jornada, com dèieu, doncs, on hi ha alguns punts afectats per la pluja, on, per tant, cal circular amb molta prudència, de moment, però, sense altres complicacions derivades d'aquesta meteorologia. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu i jo prendemos fuego, tu i jo prendemos fuego. Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno. Tu i jo prendemos fuego, tu i jo...
Ai, aquests accents que es posen a les cançons perquè quadrin oxígeno. Oxígeno. Bé, aquestes coses sempre criden força l'atenció. A mi, almenys, em criden l'atenció, eh? Parlem d'aquests tallers il·legals de cotxes que s'escampen per tot Catalunya. En aquest cas, ha cridat força l'atenció les denúncies que s'han fet a comarques de Girona, però hi ha molts més. Per exemple, a finals de l'any passat, cap al novembre, octubre, també es van descobrir, o es van denunciar, millor dit, també descobrir seria la paraula adequada, uns quants a terres de Tarragona, no? Comarques de Tarragona. Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
La importància de l'intrusisme i el perill que pot suposar, i a més, en reparacions de cotxes.
Sí, tu ho acabes de dir, pot passar, evidentment, no exclusivament a Girona, on s'han fet aquestes denúncies, sinó a qualsevol província de Catalunya, a qualsevol ciutat i també amb altres sectors, no? La paraula és la clau, aquest intrusisme laboral que a vegades tenim la tentació que per estalviar-nos diners, impostos, doncs busquem la via B, que no pas la legal, i moltes oportunitats la via B ens provoca moltíssims més problemes que els esperats. Com tu molt bé has dit, l'any 23 se tanca amb 10 denúncies per tallers il·legals a Girona, però el sector diu que aquesta xifra doncs, és molt reduïda del que està passant hores d'ara, doncs, en aquest cas a Girona, en l'actualitat. Denuncien de... Clar, és molt indetectable buscar el taller il·legal per dos aspectes. Primer, perquè operen en garatges privats on només aixequen les persianes perquè el client entri. És a dir, és l'entrada del cotxe, del vehicle, hi ha un pacte previ, anteriorment d'una cita, i per tant, doncs, de vista és molt difícil detectar que hi ha un taller il·legal. I després, perquè també s'ha entrat en aquests últims anys amb una nova pràctica, o s'ha recuperat, que és el negoci itinerant. És a dir, anar a buscar, en aquest cas, el client a casa seva i fer la reparació i cobrar-la, doncs, sense cap mena de reglamentació, ni cap mena, doncs, en aquest cas, del que seria doncs, anar a un taller homologat. Curiosament sí que hi ha un aliat de cara al futur a la lluita contra els tallers aliats. I saps qui és l'aliat?
Què? Qui?
Doncs els nous models híbrids i elèctrics. Perquè són els cotxes més antics els que poden tenir doncs, aquestes reparacions il·legals, però pel que fa referència dels seus models ja no pots anar aquí un mecànic no? Falsificat a fer-ho, sinó que ha d'anar ja amb uns instruments molt més sofisticats i per tant doncs, pràcticament amb els seus models no pot haver-hi ja aquesta temptació d'anar a un taller il·legal. Perquè, a més, d'aquesta pràctica, que és competència respecte amb els tallers que paguen els seus impostos, també té la derivada del delicte ambiental. Perquè és una mala gestió dels residus com l'oli, com el líquid de frens o com els pneumàtics usats, que en moltes oportunitats, no moltes no, sempre es llancen amb abocadors il·legals o creant aquest mena d'abocador perquè és evident que el taller il·legal no té les condicions per a reciclar aquests productes que fan mal al medi ambient com són els olis, els líquids de frens i els pneumàtics usats.
Clar, és tot un què. Després hi ha molts clients que acaben anant a un taller legal, per dir-ho d'alguna manera, perquè els reparin la destrossa que els ha fet a l'il·legal, en aquest cas.
És que no hi ha cap cobertura.
Efectivament, no hi ha cap cobertura.
No tens cap mena de cobertura, cap mena de reclamació, cap mena de garantia, no tens absolutament res. És el risc que es cor quan vas al mercat B, amb tots els sectors, i no al mercat A. Al mercat A pagues i tens garanties i tens cobertures. Al B no tens absolutament res, a banda d'un pacte de confiança que pugui haver-hi.
Doncs mira, precisament parlem amb un d'aquests tallers que reben doncs, cotxes o vehicles que han estat doncs, reparats de forma il·legal i després acaben aquí, no? Parlem amb el Joel Llorenç, de Tallers Llorenç, a Vilobí d'Onyà. Joel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joel. Bé, hi ha molta competència deslleial per aquí, d'aquest tipus de tallers clandestins?
Doncs, la veritat, nosaltres ens hem trobat amb alguns casos, sí, de reparacions que han vingut derivades aquí al taller per males praxis, i que al final doncs, ens estem trobant que el client final acaba més perjudicat, a part de que no rep una garantia de la primera reparació i moltes vegades es troba que aquesta reparació part està mal feta.
Ah, què us trobeu, Joel, per exemple?
A vegades han trobat peces que s'han canviat sense sentit, o sigui, el cotxe ens està dient que a través de diagnosis hi ha aquesta avaria i, en canvi, ens comenta el client que, ostres, diu, si a mi m'han arreglat una altra cosa. Ja nosaltres pensem, dic, ostres, ja així ja comencem malament.
Però llavors, quan es ve el client, us diuen allò de no, és que he anat a un altre lloc a reparar el cotxe o m'ho han reparat, jo què sé, qui sigui, i mira què m'ha fet?
Normalment no ens ho especifiquen.
Ah, vale.
Ens diuen, és que ja ens ho han mirat a un altre taller i després nosaltres ja, al final, te n'enteres de tot i veus que, dius, aquí, ja han anat aquí i ells al final no ho volen acceptar, l'únic que al final veuen el preu final i no ens diuen res, però al final vulguis o no te n'enteres, t'acabes enterant.
Clar, no sé, vosaltres, no sé, suposo que sí, no? Identifiqueu quan hi ha alguna reparació d'aquestes característiques? Ho sabeu identificar? Per el tipus de peces, pel tipus de situació, ho sabeu identificar això o no?
En alguns casos és més complicat, però hi ha moltes vegades que només veient els materials que s'han utilitzat per aquesta reparació, ja és molt fàcil detectar si el quin tipus de taller ha pogut fer aquesta reparació. Si és un taller certificat i que té tot el que en diguéssim al seu abast, productes de primera professionals, i d'altres que fan servir qualsevol tipus de producte que pots comprar a qualsevol persona física, i no tenen la mateixa finalitat, perquè al final estem parlant d'un cotxe que la seguretat és el primer. Hi ha molts factors que necessiten que s'utilitzin productes específics per a professionals.
Clar, quan parlem productes que no són de primera qualitat, d'on s'obtenen aquests productes? Per la web? D'on venen?
Clar, aquí moltes vegades tu pots comprar a través d'internet, ja saps que avui en dia hi ha qualsevol tipus de portal que pots dir, ostres, compro això, que és el mateix. I al final moltes coses són còpies xineses, que venen de fora i que no compleixen molts requisits per ser utilitzats, en aquest cas, en automoció. I després, clar, és complicat, perquè han de treballar sobre temperatures moltes vegades i així, i no dona el mateix resultat.
És a dir, que tard o d'hora acaben un taller professional, com el vostre, en aquest cas.
Sí, correcte, però el problema al final se l'emporta el client final, que ha de fer dues reparacions per lo mateix, perquè la primera vegada no ha sigut el suficient correcte, ja en diguem per mals seguiments de lo que seria l'estàndard que fa servir la marca original. O sigui, hi ha unes reparacions que necessiten uns passos moltes vegades a seguir. Doncs el no poder tenir aquesta informació no segueix correctament i després acaba derivant en una avaria inclús a vegades pitjor. I després és quan ens trobem nosaltres, els tallers que realment seguim aquest tipus de procediments, que al final el client final li acaba repercutint i acaba pagant més per algo que es podria haver solucionat amb menys cost.
Segurament això no ho tornaran a fer, després quan es trobin en aquesta experiència no tornarà a passar. Però,
normalment no passa.
No, clar, però Joel, quan et ve, dius, però vostè on ha portat aquest cotxe? D'on ve tot això? Em dius que no acostumen a admetre que han anat a una qüestió més il·legal o alguna cosa. No ho diuen.
Correcte. No, diuen, és que l'he portat a diversos tallers i no m'ho saben trobar, i després al final pues, he vingut amb vosaltres, clar, em diguessin com a últim recurs, ja et diuen directament, diu, el concessionari ja no hi vull anar. Moltes vegades, perquè també és més complicat, pels temps d'espera, però... Clar, nosaltres ens fan servir com a últim recurs perquè dius, ostres, si no m'han solucionat allà, doncs allà segur que m'ho solucionen. Però el primer ja sempre passa per el primer pas d'un taller que no compleix tant sistema d'aquests mateixos procediments que nosaltres.
Clar. I ara que ve el cotxe elèctric, això millorarà o empitjorarà?
Encara també és una mica aviat per dir-ho, però clar, estem parlant de que aquí a Europa el cotxe elèctric és algo que és molt recent. Estem parlant de, en 10 anys vista, pràcticament era impensable que algú pogués tenir un cotxe elèctric, ja només per autonomies.
Sí, veurem... Sí,
però el mètode de reparació al final sempre serà el mateix. Si no se segueix un mètode oficial per la casa, és molt complicat poder reparar un cotxe i reparar-lo correctament.
D'acord, d'acord. Doncs Joel Llorenç, de Tallers Llorenç, de Vilobí d'Onyar, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i va haver-nos donat aquestes explicacions i opinions molt amable.
No, efectivament, moltes gràcies a tu.
Doncs veieu, la seguretat va per davant, eh? Sabeu que també aquests tallers il·legals són un... també es dediquen a fer el trucatge dels patinets elèctrics. Aquests patinets elèctrics són els que els hi augmenten la potència per augmentar la velocitat punta i són després els que acaben esclatant. Doncs els tallers il·legals també es dediquen a tot això. Bé, de seguida parlarem d'una situació curiosa. No sé si saps que pots comprar un poble a Barcelona per menys de 100.000 euros. Per menys del que costa un pis. Un pis costa molt més a Barcelona, que de 100.000 euros. Doncs hi ha una empresa que es dedica a vendre pobles i aldees abandonades arreu de Catalunya. Bé, cobreixen tot Espanya, però en parlarem de seguida aquí a Herrera Cope Catalunya i Andorra. Però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Y bueno, felicidades por la inauguración, ¿eh?
Gracias, gracias. Fue bonita, estamos muy contentos y bueno, animar a la gente que todavía no es paciente nuestro que se pongan en marcha, porque no solamente van a disfrutar de unos resultados maravillosos, que eso ya los dábamos también donde estábamos antes, ¿no? Sino que un sitio creo que muy agradable, acogedor, cómodo, que es importante, donde el paciente se va a sentir muy bien, que eso es lo que nos dicen ahora los pacientes que están viniendo al centro nuevo y nos dicen que se sienten de manera muy acogedora, ¿no?
Pues, oye, yo tengo una pregunta para ti. La relación entre los neurotransmisores y la obesidad, ¿tienen una relación muy directa?
Muchísimo. Pero primero déjame que explique un poquito lo que son los neurotransmisores.
Vale.
¿No? De manera muy sencilla, muy esquemática, los neurotransmisores como si fueran mensajeros. Es decir, nuestro cuerpo... nación impresionante de tejidos, órganos, células, y todo está intercomunicado. De hecho, hablábamos hace unos días de la medicina.
Uy.
La medicina integrativa.
¿Hola? Se va la cobertura, Carmen.
Se va la cobertura. Bueno, porque este es uno de los problemas que tenemos todavía por resolver. ¿Ahora me escuchas mejor?
A ver, ¿no? Sí, a ver qué tal.
¿Me escuchas mejor?
Sí.
¿Sí? Vale, ¿me escuchas bien ahora?
Por ahora sí, sí. ¿Sí?
Vale, perfecto. Entonces te decía que en ese sistema complejo que es nuestro cuerpo, ¿no? Que ya hablábamos de lo que era la medicina integrativa, la medicina de redes, ¿no? Que es la intercomunicación que existe entre todas las partes de nuestro cuerpo. Pues bien, existen estas sustancias que son los neurotransmisores, que son mensajeros, es decir, que se encargan de comunicar una parte y otra de nuestro cuerpo que están lejanas. Entonces es como que yo me quiero comunicar contigo, no te tengo que mandar un paquete, por así decirlo, y lo que hago es envío una persona, envío un mensajero, ¿vale?, a tu casa, a que te envíe el paquete, a que te envíe el paquete que yo te quiero hacer llegar, ¿vale? Pues eso se ha visto y se está conociendo desde hace muchísimo tiempo, y ahora todavía más porque se está dando mucha importancia, y eso también lo hemos dicho, al eje intestino-cerebro, es decir, la interrelación importante que existe de todo nuestro aparato digestivo con el cerebro, que hay unos neurotransmisores, unos mensajeros que no llevan esa información correcta. Es decir, que por ejemplo a nuestras células no le dicen, oye, que tú ya estás satisfecha, que nosotros ya tenemos la energía suficiente, que no tienes que comer más, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace que nuestro cerebro, no recibiendo esa señal, no se siente saciado, no se siente saciado y entonces come, ¿de acuerdo? Y come, pues evidentemente, más de lo que le toca. En otras ocasiones también esos mensajeros, esos neurotransmisores, pues por ejemplo, no están adecuadamente en las cantidades que tienen que estar y no estamos contentos, no estamos felices, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, ¿qué decimos? Pues ¿sabes qué? Pues yo voy a comer, a ver si me siento mejor así. Es decir, son sustancias que van mandando diferentes mensajes y que a veces esos mensajes no son como tendrían que ser y eso genera que la persona pues tiene pues mayor apetito, come más, no se siente saciado fácilmente, es decir, tiene una serie de trastornos, si le podemos llamar así, en torno a lo que es la alimentación y consecuentemente a lo que va a ser su peso. Pues bien, todo esto es donde nosotros estamos ahora profundizando muchísimo, hemos mejorado mucho nuestro sistema de diagnóstico a través de diferentes formas, ¿vale? A través de pruebas, a través de cuestionarios, a través de pruebas a nivel cognitivo, etcétera, que nos está haciendo llegar mucho más al quid de la cuestión, encontrar todavía más cuáles son esos mensajes, esas sustancias que no están correctas para normalizarlas y hacer que nuestros pacientes consigan de manera mucho más fácil todavía que lo conseguían antes con nosotros esa pérdida de peso y sobre todo que como normalizamos esa situación, el mantenimiento de los kilos que el paciente ha perdido con nosotros se hace de manera también muchísimo más fácil. ¿Qué pues, tengo que decir de sobrepeso y obesidad?
Claro.
Pues que nada, que hay que ponerse en marcha,
claro.
Que los kilos que teníamos antes de Navidad seguramente han aumentado y que no dejes para mañana lo que puedas corregir hoy.
Pues está claro, yo creo que es una máxima tremenda, ¿eh? Ya sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el nuevo Centro Médico y Estético Starbene en el 93 414 36 31. Ese es el teléfono pues para reservar cita, ¿eh? 93 414 36 31. Podéis preguntarle lo que quiera, cualquier duda, cualquier problema que tengáis, se lo explicáis a la doctora Carmen Torrejón. En la web starbene.es, también podéis reservar cita y encontraréis muchos más medios de comunicación con el centro y ya sabéis que podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora,
y la dirección nueva, Vía Augusta 81, esto, bajo.
Vía Augusta 81,
¿eh? 81 bajos.
Vía Augusta 81. Perfecto, pues Vía Augusta 81 bajos. Doctora, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme.
Adeu. I de seguida parlem d'aquests pobles que pots comprar a Catalunya aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Cataluña y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quant costa comprar una aldea abandonada a Catalunya, o un poble abandonat a Catalunya? Doncs en funció de com estigui, evidentment. Si estan runes, és més barat. Si està llest per fer allà un resort de turisme rural, doncs serà més car. Però tot això ho pots trobar, i fins i tot pots trobar, he estat mirat, tafanejant, per menys de 100.000 euros... aldees abandonades a prop d'Igualada. Tal qual. És una cosa flipant. I curiosa, eh? Parlem de tot això, fins i tot per començar una nova vida, no? Parlem amb l'Elvira Fafian, que és CEO d'aquesta web, Aldeas Abandonadas, que és una immobiliària que es dedica a això, no? Elvira, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿de dónde surge la idea de montar una inmobiliaria como Aldeas Abandonadas?
Bueno, surge hace muchísimos años, hace más de 25 años que llevamos en el mercado. Acordaros que antiguamente pues la gente salía de las aldeas para venir a trabajar a las ciudades.
Sí.
Y eso me ha podido ocurrir a mí. Entonces, fue una oportunidad, más creciendo, y fue una oportunidad diciendo que se está quedando mi aldea vacía, no hay gente. Y fue una idea pues un poco básica de volver a esa aldea que la has dejado cuando eras una niña.
De acuerdo. Entonces, cuando entramos en vuestra web hay un montón de cosas, pero es que he visto, por ejemplo, en Lleida, que tenéis un pueblo de Lleida que sale a la venta por 1 millón y algo.
Sí, sí. Un pueblo en Lleida y en Tarragona y en Gerona, en todas las comunidades. Me refiero que, a ver, este tipo de edificaciones, este tipo de pueblos, a ver, ¿quién pensaba antiguamente de poner un pueblo a la venta? Era impensable.
Impensable.
O sea, acordaros que en los pueblos antes vivían las familias y iban heredando ese pueblo, el abuelo, el padre. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que a partir de esa cuarta generación, pues no hay ese apego a esos pueblos, no hay ese apego para quedarse en el pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Que están vendiendo, la mayoría son herencias de antepasados que venían de muchos tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto es lo que se está saliendo a la venta, ¿no? Herencias, pueblos enteros, masías, molinos, etcétera, etcétera.
En Cataluña, ¿qué aldeas o pueblos tenéis? ¿Por dónde los tenéis?
Pues mira, en Cataluña tenemos lo que son pueblos, lo que son la Constitución y están escritos como pueblos. En Tarragona tenemos 2 pueblos enteros con 14 edificaciones y más de 80 hectáreas de terreno. Prácticamente es una montaña entera. Lleida, quizás es la zona más despoblada, más rural, y tenemos prácticamente 3 a 4 pueblos. Quiere decir que son pueblos enteros que se están vendiendo, no se venden parcialmente, con tierras, con sus elementos, cuadras, pajares, etcétera. Y después en Gerona pues tenemos pues un pueblo también a la venta, son varias masías con molino, etcétera.
Pero una cosa, Elvira, perdona, yo tengo mucha curiosidad por todo esto, así que igual te voy a hacer unas preguntas igual muy raras, pero cuando tú compras uno de estos, porque supongo que tendrán su nombre, no sé si podrás tú cambiarle el nombre o no, pero ¿en qué estado se encuentran? ¿Hay algunos que están mejor, otros peores? Porque claro, si tú compras un pueblo que está muy en desuso, tienes que invertir también para acondicionarlo. ¿En qué estado están?
Mira, un ejemplo que pusiste al principio, un pueblo de 1 millón que cuesta 1.600.000 euros, o una aldea, prácticamente está rehabilitado. Quiere decir que hay algunas casas que ya están dedicadas a un pueblo para turismo rural.
De acuerdo.
Ya son precios muy muy altos, ya están reformados y todo. La mitad de pueblos que están en lo rural, digamos en los de Lleida, algunos de Tarragona, que están muy enclavados en la montaña, son pueblos que están en ruinas. Quiere decir que esas ruinas hay que recuperarlas. Tienes que empezar de cero, tienes que a veces traer la electricidad, tienes que traer el agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué podemos recuperar? Pues hay pueblos que se recuperan parcialmente, se recuperan alguna casa para poder vivir, y ese empresario o ese extranjero que viene a comprarlo, pues vive allí y va recuperando los demás. Todos van destinados o bien para familias o bien para una actividad rural o agraria.
De acuerdo. Entonces, entiendo que hay aldeas abandonadas y pueblos por menos de 100.000 euros.
Sí. Mira, tenemos uno cerca de Igualada que, bueno, está entre los 250, pero pensar que todos los precios que hay en nuestra web, en aldeas abandonadas, prácticamente se regatea todo. ¿Por qué? Porque, bueno, las formas de pago,
claro.
Cliente viene pues de afuera con proyectos, sobre todo. Nosotros exigimos que cuando vengan a comprar ese pueblo, que vengan con alguna idea, que vengan con proyectos para que se le pueda ayudar, que después están pues otros organismos, pero que vengan con ideas, que se puedan padronar allí, que creen actividad agraria o actividad turística, pero que crean algo en ese pueblo.
¿Cuál es la fotografía de vuestro cliente? ¿Qué tipo de cliente tenéis? Habitualmente, vaya, si tuvieras que hacer una fotografía.
Actualmente tocamos todos los perfiles. Ten en cuenta que nosotros tenemos incluso pues esa bodega para ese tipo de cliente, ese castillo, ese pazo que comentabas tú, pues una explotación ganadera, gente que se quiere invertir en fincas rústicas para plantación, etcétera. Tocamos todo tipo de cliente. ¿Quién está entrando ahora mucho? Pues ahora nos está entrando mucho, sobre todo aquí en Cataluña, el perfil del americano. El perfil del americano es un perfil que viene con dinero, viene a comprar, son empresarios que viene con un tipo de negocio ya prácticamente para implantar negocio y hacer una actividad en el mundo rural. Viene mucho también de la hostelería. Viene gente, pues inversores que quieren comprar y quieren pues invertir en Cataluña. Entonces, bueno, tenemos todos los perfiles y después también hay gente joven, universitarios que acaban de sacar su carrera, me quiero ir al campo, no quiero depender de unos gastos diarios, sino yo quiero hacer pues una vida un poco libre, con campos abiertos, y me quiero ir a lo rural. ¿Puedo trabajar desde allí? Sí, se puede trabajar desde lo rural.
Pues Elvira Fafián, CEO de Aldeas Abandonadas. Oye, muchísimas gracias por la charla, que estoy aquí con nosotros. Y me alegra que alguien se dedique precisamente también a gestionar todo el patrimonio que hay en toda España. Muchas gracias por la charla.
Sí, gracias a vosotros y muy amables, gracias.
Doncs no està gens malament la situació. És com a mínim curiós tot això, el fet de poder... Fa il·lusió, això, m'he comprat un poble. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
A tu t'agradaria?
Ja estàvem parlant aquí de comprar-nos un poble, una aldea d'aquestes.
Però clar, va en funció, sí. És molt cridaner el fet de... Bueno, m'he de comprar un poble, una aldea per menys de 100.000 euros, a prop d'Igualada, per exemple. Però, clar, pensa una cosa, que va en funció del preu, va la inversió que has de fer per rehabilitar tot allò.
I que no hi ha res.
No, ho diu l'Elvira, que en funció cal també un projecte en aquest cas. I després hi ha uns, cap a Lleida hi ha un d'un milió 600.000 euros, però clar, aquest ja està remodelat, per exemple, en funció del preu.
Déu-n'hi-do, però almenys la idea és xula.
No, i tant. Què ens portes, Marc? De què parlem de seguida?
Doncs ara parlarem de rebaixes,
sí?
I de la intel·ligència artificial.
De com influeix la intel·ligència artificial en les rebaixes? A mi gens, ja t'ho dic.
No.
Jo crec
a
que
mi,
no.
De moment, aquest any, encara no.
Però la IA està en totes bandes.
Em mantinc així una
mica. Encara no la tinc al meu cervell, afortunadament, però igual em caldria, Doncs de seguida en parlem, però abans, escolta'm, saps que els problemes de mobilitat poden tenir una solució? Perquè si parlem de mobilitat, sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar a baixes escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar es faci gran. Per tot això, ja sabeu que Elevadores Reco Professionals ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Truca al 935-169-030, 935-169-030, i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho podríem pensar, fins i tot sospitar, la intel·ligència artificial està al darrere de bona part de les compres que s'han fet durant les festes del Nadal. Marc Puerto, tan dominats estem, la bota de la IA està sobre els nostres caps.
Estem condicionats, podem dir. És a dir, que el que consumim està condicionat per la intel·ligència artificial. Almenys això és el que asseguren els experts, que remarquen que l'impacte d'aquesta tecnologia augmenta en l'època de l'any en què es fan més compres, al Nadal. I no vol dir que, per exemple, el mòbil ens escolti quan estem parlant d'una marca o que aleshores ens tregui publicitat d'aquella marca, sinó que al darrere de tot això hi ha el que es diuen algoritmes, que permeten als comerços conèixer més els seus clients i fer-los recomanacions de determinats productes. Tot això ens ho ha explicat l'Ester Lorente, que és delegada d'Oco Catalunya.
Aquestes grans superfícies que fan servir aquest tipus d'eines apel·len de vegades molt a la nostra impulsivitat, de vegades també ens fiquen a lo millor alguna mena d'esquer perquè comprem coses que no necessitem, o ens posen, mira, amb aquest producte que has comprat tens aquest complement, totes aquestes coses perquè comprem més, o després ens venen consells de si hem mirat algun producte determinat, a tothom ens ha passat, has mirat una cosa i al cap de dos dies només que comences a veure anuncis d'aquella cosa. Això, bueno, ho fan servir, hem de ser una mica curosos i, bueno, si estem interessats en això, doncs podem mirar l'oferta, però no pensar que no som tan importants ni ens han fet l'oferta especial per nosaltres.
Ja, això passa quan descarregues aplicacions, les instal·les, gratis, no és gratis. Van recopilant el que tu busques, per exemple, si, vull a veure com les càmeres de no sé què, doncs pensa que et sortiran anuncis de càmeres per tot arreu.
A tot arreu. I clar, l'ús d'aquesta tecnologia doncs no està a l'abast de qualsevol. Són les grans multinacionals les que tenen avantatges, i els petits comerços l'han utilitzat per apropar-se als consumidors potencials, com per exemple amb campanyes publicitàries, però juguen un paper molt diferent.
Deixar de banda a les botigues petites que no poden accedir a aquest servei. El que tenen les botigues petites de barri és una atenció personalitzada, és un tracte directe i és una confiança. I això hem de valorar què primem més, si és la celeritat i el que estigui més bé de preu o, bueno, aquesta confiança especial.
I és que al final és el que diuen els experts. Ara qui ens coneix millor és Google o Amazon. Per això tenint en compte que més de la meitat de persones han acabat gastant més del que havien plantejat, segons l'OCU, el que cal fer és utilitzar la intel·ligència natural, reflexionar i pensar si necessitem o no aquell producte.
Una de les coses que mai fem, perquè anem amb aquesta vida accelerada que portem, és reflexionar i pensar que això ho necessito o no ho necessito. I en aquestes dates que són tan de consum, es donen aquestes situacions. Llavors, clar, després ens trobem que no arribem a final de mes o que no hem comprat més del que compta. Sempre les preses i no reflexionar va en contra dels consumidors. Si anem sempre amb una mica de cura, podrem prendre millors decisions.
Durant les festes de Nadal es calcula que cada persona s'ha gastat al voltant de 745 euros, 10 més que fa un any.
Carai.
I els algoritmes de recomanació han estat al darrere d'un 80% de les compres.
Jo d'aquests diners que expliques, tots...
Per
regals, per menjar.
Per menjar.
Com he posat les botes per menjar, no regals, poca cosa, eh? Ja...
Sí, els menjars de Nadal també, d'unidor.
El menjar bé, de qualitat, amb què? Bé, doncs penseu que és això. Si busqueu el vostre historial a Google, si demaneu la manera, la forma de buscar el vostre historial a Google, podeu creure que us sorprendreu de tot això. Suposo sí. Que fins i tot per a vegades t'arriba el mail al teu historial de mobilitat i sap a Google on has estat i què has fet i quin restaurant has trepitjat.
Totalment, sí, sí.
Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Gràcies. De seguida, doncs ja tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant d'una altra situació. No sé si poseu a la venda a plataformes com Vinted o Wallapop, poseu a la venda coses, el que sigui, si les feu utilitzar molt. Doncs atenció, perquè ara Hisenda estarà pendent de tot això, d'aquestes vendes a través de plataformes com Vinted o Wallapop. De seguida en parlem. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García.